Reprenem la roda política que avui estem dedicant a parlar de mobilitat. Ara afegim una altra perspectiva. Des de Canal 20, Raimon de Cara conversa amb l'alcalde de Torrelles de Foix i diputat de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès.
Tenim l'oportunitat de conversar amb Sergi Vallès, que és alcalde de Torrelles de Foix i alhora també és diputat d'Infraestructures i de Territori de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia.
Bon dia.
D'aquesta doble condició en parlarem en els propers minuts per parlar de mobilitat. Així, de manera molt oberta, inicial, quins reptes n'hi ha nombrosos de mobilitat que situaria, que té el territori com a prioritats?
Segurament situaria primer, quan parlem de mobilitat, quan podem parlar a nivell intern i a nivell extern, no? Segurament a nivell intern, des de la Diputació, ho treballem bastant. Per exemple, tenim reptes importants. A més, algun sona últimament a diferents mitjans de comunicació, no? El traslladar carreteres locals o camins locals a carreteres comarcals, i per tant això ens afecta directament des de la Diputació, o fins i tot fer alguna... Per exemple, parlem a vegades de la Ronda Nord, que vol dir que els municipis, en aquest cas una que m'afecta, Torrelles, Sant Martí, Font-rubí, Pontons, pel fet de travessar Vilafranca per anar-se cap a la C15, per exemple, doncs no haguéssim de fer aquest traspàs, no?, de tot Vilafranca, i per tant una carretera per fora que passés per Escabanyes, a Granada, a Pax, fins també fins als Monjos. Per tant, quan parlem de mobilitat hauríem de distingir entre la interna de la comarca i l'externa, i quan parlem d'externa és vergonyós parlar-ne ja directament, perquè no pot ser que fa 10 anys, 15 anys a Barcelona amb tren eren 45 minuts i ara és 1 hora i 45 minuts, no?, després de tots aquests anys. Per tant, tenim un transport que no ha evolucionat de la mateixa manera que ha evolucionat la comarca, i les inversions que no s'han fet durant tots aquests anys doncs les estem patint cada vegada més, no? Per tant, no podem entendre un país que treballa cap a diguéssim, cap a un futur, cap a una mobilitat sostenible, etc., on no s'ha fet unes inversions al transport públic important aquests últims anys.
Per anar a pams, parlem d'aquesta mobilitat externa de la comarca cap al conjunt del país. Com es pot millorar?
Bueno, el que deia, no? O sigui, al final, tot, desgraciadament, aquest món tot es millora amb diners, no? I, per tant, amb inversió es millorarà aquesta mobilitat, no? Al final és una qüestió de creure. Si, com bé sabem, el Penedès és dels territoris que més ha crescut de Catalunya aquests últims anys. Estem afectats directament a molts municipis i, per tant, directament al conjunt de la comarca i de la vegueria. I aquest creixement no ha anat acompanyat d'una inversió, ni en mobilitat, ni en seguretat, ni en salut, ni en ensenyament, en res. Per tant, no podia ser que no es fes una previsió del mateix creixement de la població amb el mateix creixement de les inversions, no? Per tant, també millorar aquesta mobilitat, millors trens, millors transport, fins i tot escolar, millor transport públic en manera d'autobús. O sigui, no hem passat per la millora de res, no? Qui ha millorat? Qui ha tirat endavant? Qui ho ha fet? Com sempre, els municipis en aquest cas, no? Segurament els municipis a nivell intern sí que han millorat el transport acompanyat amb la creixença que han tingut. En canvi, tant de l'Estat com des de la Generalitat de Catalunya no s'ha fet aquestes inversions els últims anys.
Renfe és un mal de cap. També hi ha moltes queixes d'usuaris del transport de viatgers en carretera. No sé si en tenen constància, evidentment, els municipis, i la pròpia Diputació també fa seguiment d'aquest tipus d'incidències, de queixes i de situacions puntuables que, més enllà d'una inversió de grans quantitats, requereixen doncs, potser una intervenció més acupuntura per resoldre un problema immediat, que si s'enquista es pot fer molt gran.
Sí, al final, la constància penso que en tenim tots, perquè tothom tenim algun conegut o algú que ja està afectat diàriament, no? I, per exemple, ja no tant com a diputat i com a alcalde, sinó com a secretari general del partit, que bé encapçalem, que és Impulsem el Penedès, el company en Jaume Casanyes, alcalde de Cunit, ho fa absolutament molt bé aquesta reivindicació d'aquesta falta de transport i sobretot aquesta falta de la xarxa de trens, doncs, i sobretot el tema de les rodalies. I per tant sí que en fem un seguiment constant, no? No tenim competència des de la Diputació, i com a alcalde tampoc, perquè no tinc cap estació, també desgraciadament, però és la realitat que tenim, cap estació en el municipi, però sí com a penedesenc, no? I per tant, com a penedesenc, aquest seguiment jo penso que el fem tots, siguem usuaris o no, perquè al final és un greuge que en algun moment o nosaltres o els nostres fills o algú faria servir el transport per tal d'arribar a la capital, per tal d'arribar a altres ciutats on treballa, estudia, etc. No?
I pel que fa a aquest àmbit més intern, la comunicació interna, en aquest cas entrar a municipis d'una comarca com la de l'Alt Penedès, de quina manera es pot millorar aquesta comunicació ja més això, de municipi a municipi de l'Alt Penedès?
Primer, segurament, fent molta pedagogia, que penso que els últims anys no la fem, que sembla que a vegades tenim un discurs del no a tot, i segurament hem de fer un discurs del sí, posant unes condicions en concretes. No? Per què dic això? Perquè al final, cada cop que s'intenta millorar una carretera, surt alguna plataforma en contra, algun tema en contra, cada cop que s'intenta, penso, créixer en el sentit de que s'afecta alguna zona forestal, alguna zona més rural, doncs sempre hi ha alguna plataforma en contra. I potser hem de començar a fer una valoració de toca créixer, ordenat, ben fet i amb la línia correcta, i per tant, on allà on no sigui així, ficar les màximes traves possibles perquè es millori. I en aquest sentit, la Diputació de Barcelona, jo penso que molt encertadament, si no recordo malament, que l'any 2015 va començar una cosa que es diu el Pla Zonal, que el Pla Zonal és aquesta transformació de carreteres, no carreteres, camins locals a carreteres, no? Com ha passat, avui que estem aquí gravant això a Moja, doncs com ha passat recentment cap a l'urbanització del mar, etc. No? Per tant, aquesta transformació penso que és molt important i penso que va en la millora d'aquestes comunicacions internes de la Diputació. No? Sí que és cert que potser no hauria de fer tant, però també soc un vista molt crític amb la part que li toca a les carreteres de la Generalitat, no totes les carreteres, per desgràcia, jo dic ara com a alcalde, són de la Diputació, n'hi ha una part important que són de la Generalitat de Catalunya, i per tant aquesta millora de totes les comunicacions internes, doncs tant d'aquelles que són camins que passin a ser carreteres, en podríem posar exemple de molts, de Sant Martí que passa per la Bleda, carreteres que es fan molt ús, camins que es fan molt ús, que haurien de ser carreteres comarcals, per tant, de tenir una millor seguretat i una millor comunicació. No? Doncs, desgraciadament, la Generalitat no fa aquest pas amb el Pla Zonal i, per segona vegada, la Diputació tornarà a fer un nou Pla Zonal per seguir incorporant aquests camins que passin a ser carreteres i, per tant, millorar aquesta comunicació. No? Això segurament també ha d'anar lligat a que hi hagi, segur que en algun lloc hauria de passar alguna carretera que potser avui no passa, per millorar alguna comunicació, no? Com deia al començament, que no té cap sentit que per anar a diferents autopistes, C15, etc., hi ha molts municipis que hem de travessar tot Vilafranca, no? Perdem més estona travessant Vilafranca que arribant a Vilafranca. Segurament també ens ho hem de plantejar, tot això.
Segurament també una de les línies a treballar des de les administracions, ja s'estan fent coses aquí a la comarca, és ampliar l'oferta de camins ciclables.
Sí, això és una gran tasca que fa el Consell Comarcal, que també hi donem suport a molts dels projectes des de diferents àrees de la Diputació, i efectivament lligat als camins ciclables, la Diputació també ho fem en totes aquelles carreteres que són nostres i que els ajuntaments ens ho demanen, no? Que fem itinerari de vianants, un itinerari de bicis, com un exemple més clar és de la Vilafranca a les Cabanyes, per exemple, no? Que segurament és el que tenim més al cap recentment tots plegats. No? Per tant, aquesta línia també hi hem d'anar, però aquesta línia segurament és més fàcil, almenys per part de la Diputació, quan la carretera és nostra, fer un itinerari al costat, que a més, si no passa molt d'ell en zona urbana, doncs la Diputació el fem front completament tant a les obres com al cos. No?
Ara fa referència a la carretera és nostra, però en molts casos sí que la Diputació assumeix tot el que és les actuacions de millora, però després la gestió acaba sent dels municipis. En el cas d'Olèrdola passa, ara fer referència al camí de Moja del Mar.
No. O sigui, un cop passa això, el manteniment ja és de la Diputació.
La Diputació.
I hi ha diferents causalístiques. N'hi ha una que l'obra la fa la Diputació i el manteniment de la Diputació, però la titularitat segueix sent de l'Ajuntament, i n'hi ha una altra que és que tot passa a ser la Diputació, la titularitat també. És diferent de causalística que no passa res. Però el manteniment, si la titularitat no passa a ser la Diputació, el manteniment passa a ser també de la Diputació. Això entra tot dins...
Però la titularitat sí que de l'Ajuntament. L'Ajuntament manté la titularitat.
Ara m'agafes que el d'Olèrdola al cap no el tinc, però jo crec que ens ho hem quedat tot, ens hem quedat la titularitat, sí. I per tant també el manteniment. El que és segur és que ens quedem, hem fet l'obra i ens quedem el manteniment. Això seguríssim sigui o no la titularitat de la Diputació.
I què demanaria, en aquest cas, des dels municipis com Torrelles de Foix, de característiques similars hi ha molts a les nostres comarques, en aquest cas aquí té competències la Generalitat. Què demanaria de manera concreta, doncs, per millorar el que explicava, aquesta comunicació interna com també externa? Què reivindicacions concretes?
Segurament la...
Moltes, no?
No, sí, però segurament una de les més que penso que és important tant per als ajuntaments com pel país és que d'una vegada tant l'Estat com la Generalitat tingui pressupostos, no? Per què? Perquè al final cadascú assumeixi el que li pertoca. No pot ser que els ajuntaments estiguem assumint les inversions o noves instal·lacions salut, en ensenyament, no pot ser que un ajuntament hagi de fer una escola, hagi de fer una llar d'infants, hagi de fer un consultori, això li correspon, cadascú té les seves competències i entenc que li correspon a la Generalitat de Catalunya, no? No pot ser que no hi hagi el que deia les millores en les carreteres per part de la Generalitat, no? Per tant, L'excusa no pot ser que aquest país no hi ha pressupostos i, per tant, des d'aquí una crida que al final els que fem política la fem per arribar a acords a tot arreu i, per tant, correspon arribar a un acord amb tothom a tot arreu i, en aquest cas, aprovar pressupostos i, per tant, per tornar a la normalitat de govern on els ajuntaments, la Generalitat ens obri la porta quan toca perquè no sigui l'excusa, no tenim diners i l'Estat també solucioni tot plegant.
Aquesta crida a arribar a acords, a que hi hagi compromisos pressupostaris, també s'ha concretat i en el seu àmbit a la Diputació i s'ha traduït també en inversions en carreteres de titularitat de la Diputació a la nostra comarca. Hi ha molts exemples.
Sí, bueno, és el que hem estat comentant fins ara, no? I a més n'hi hauran cada cop més, no? Perquè al final també, com hem anat fent ja aquesta legislatura, sabeu que la Diputació de Barcelona hi ha un acord concret i aquest acord concret és que hi ha un partit que som nosaltres, que som Impulsem el Penedès, que portem una àrea a més a la Diputació de Barcelona i, per tant, indirectament, aportar la veu directa del territori i d'un partit en concret que representa X municipis com a diputat, doncs a més fa que vulguis o no, doncs indirectament t'arribin més demandes i, per tant, encara es vegi molt més millorat tot això. No?
Doncs aviam si en una nova conversa l'emplacem a continuar aquesta temàtica de mobilitat i les coses milloren.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Sergi Vallès, alcalde de Torrelles i diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona. Fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escoltàvem la realitat a l'Alt Penedès i ara tornem una altra vegada al Baix Penedès amb la Lourdes Meronyo.
Efectivament, per parlar-ne d'aquest tema, tenim el plaer de comptar amb el president del Consell Comarcal d'aquí del Baix Penedès, el Ramon Ferrer, i alcalde de Calafell. Molt bon dia, Ramon, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Bé, mobilitat. S'han aconseguit coses aquí al Baix Penedès, reivindicacions que portàveu molt de temps, i una és aquest famós bus express que es va posar en marxa a principis del mes de setembre. M'imagino que contents, oi?
Sí, molt contents, perquè és una cosa que havíem demanat al Consell d'Alcaldes amb la consellera quan va venir, va visitar el Consell Comarcal i bueno, doncs, ja es va comprometre aquell dia a pràcticament doncs, a tirar-ho endavant i al final, doncs, en pocs mesos hem vist que això doncs, ja és una realitat, no? I per tant, estem molt contents. Sabem que a vegades les coses que demanem són difícils i s'han de fer inversió perquè la Generalitat no té pressupost encara, però coses com aquestes, doncs, que són despesa corrent i que es poden fer, doncs estem contents de que se'ns hagi fet cas des del territori i, a més, amb una proposta doncs, que també ha sigut consensuada amb el territori.
Portem un mes escaig. Quines són les valoracions que en fas com a president, com a alcalde, i perquè vas fer declaracions perquè l'alcalde de Cunit doncs, deia que no era suficient. A tu què t'arriba?
Bueno, el que hem de valorar, si és suficient o no, és quan tinguem dades.
Clar.
Ni ell ni jo tenim dades. Tenim sensacions, tenim comentaris de la gent. Jo li vaig comentar quan vaig quedar amb ell, perquè fa poc ens vam veure, vaig anar a Cunit com a president del Consell Comarcal, i vam comentar aquest tema i ell ja em proposava demanar més línies i més horaris. Jo li vaig dir, bueno, dic jo les notícies que tinc, els comentaris que m'ha fet arribar la gent, és que l'autobús no va ple. Sí que és veritat que s'utilitza i va molt còmode i és un trajecte doncs, que es fa molt bé i està funcionant molt bé i cada vegada segur que l'està agafant més gent, però no va ple de gom a gom. I, per tant, doncs, fins que no tinguem dades, jo crec que no podem fer una valoració doncs, exacta, no?, de com està funcionant el servei. Per tant, fem avui doncs, pràcticament és que ha complert un mes, no?, que està en funcionament, amb la qual cosa doncs, m'imagino que ara ja la Generalitat està en condicions de poder oferir aquestes dades i és el que hem de demanar i a partir de que tinguem les dades valorar si igual hi ha alguna expedició doncs, que va molt plena, doncs igual cal fer un reforç, o si n'hi ha alguna que va molt buida, doncs no sé, igual es pot estudiar de fer l'horari d'alguna altra manera, no? I això és el que hem de valorar, però a partir de dades objectives. Si no tenim dades, ara demanar per demanar no
cal, no
ho trobo correcte, no?
clar. Ah, i més amb el que ha costat aquí a la comarca aconseguir aquesta fita, que era una reclamació del que fèieu des de fa molt de temps. La veritat és que el Baix Penedès té una casuística complexa. Estem fora de l'àrea metropolitana, molta gent que ha vingut a viure de l'àrea metropolitana i que per traslladar-se, doncs, entre municipis és complex. Rodalies sembla que comença a anar una mica millor i ara amb aquest bus. També tenim la batalla de la C32 famosa. Com ho encareu? Perquè, clar, si per aconseguir un bus amb aquesta freqüència ja us ha costat, m'imagino que fer més passos o aconseguir més fites és complicat.
Bueno, sempre s'ha de lluitar, no? Però si mirem... Jo, per exemple, porto 10 anys d'alcalde i si mirem doncs, quan vaig començar, no hi havia bonificacions que hi ha ara en els peatges, a les autopistes, no hi havia aquest bus express, Rodalies funcionava potser fins i tot una mica pitjor. Vull dir que, en definitiva, lluitant i al final hem hagut de fer durant tot aquest temps doncs, amb plataformes veïnals, mobilitzacions, talls de carretera, marxes lentes per l'autopista. Vull dir, hi ha hagut un moviment a darrere lluitant per aconseguir aquestes coses, no? Que al final doncs, són una realitat. I la realitat és que també és que la comarca doncs, va creixent i això doncs, farà que la mobilitat prengui cada vegada més importància. Per tant, no ens hem d'aturar aquí. Hem de continuar reivindicant que aquestes autopistes, doncs, mica en mica, vagin arribant a la gratuïtat i que abans del 2039, que acaba la concessió, doncs, si pot ser ja gratuïta, doncs, que ho sigui, i que Rodalies, doncs, evidentment, s'han de fer unes obres i això és el que estem patint ara, però un cop acabades aquestes obres, doncs, que ja comenci a funcionar amb normalitat i que funcioni millor, i que també doncs, el tema dels autobusos doncs, està al damunt i si veiem que s'omplen i que les línies van plenes, doncs demanar-ne més, no? I això és el que hem de fer com a alcaldes i com a president del Consell Comarcal, estar al damunt de les coses i veure quines necessitats hi ha i plantejar-les i fer-ho d'una manera doncs, a través del diàleg. I si amb el diàleg no s'aconsegueix, doncs a partir d'allí doncs, sempre hi ha les mobilitzacions i les reivindicacions. Uh-huh. Però jo crec que amb el diàleg, i crec que si els governs estan per la labor, com ha demostrat doncs, el govern actual de la Generalitat, que està per la labor, i com també han demostrat els governs anteriors, doncs, com amb les autopistes, doncs, amb la C32, doncs, on van crear unes bonificacions que demanaven des del territori doncs, que es canviés el model, doncs això és la nostra feina i és positiu no?, que hi hagi aquest diàleg. Uh-huh. El problema seria que no sapiguéssim el que hem de demanar, ni quines són les necessitats del territori, i ho demanéssim de manera capritxosa, no? Que això sí que seria un problema.
Clar.
Però jo crec que acompanyant, escoltant la gent el que necessita, veient una mica com funciona tot, crec que una mica doncs, sí que tenim idea de del que fa falta. No?
Uh-huh. Se sentien campanes d'un tramvia. Sabem com està o eren campanes i aquí ens hem quedat?
Que vam plantejar amb el Jaume també un dia que vam tenir aquesta conversa, però el tramvia que es deia en aquell moment era com una mena de carril bus, que al final és, hi ha un tema de que quants viatgers transportes amunt i avall, no?
Clar.
I si van, doncs, si hem de moure centenars de persones al dia, doncs és un autobús. Si hem de moure milers de persones, doncs igual sí que hem de plantejar un tramvia, o si hem de moure doncs, milions de persones, doncs igual un metro, no? Però... depèn del volum de viatgers que hagis de moure, cal una mena de transport o una altra. Però també doncs, hem de valorar això, quina necessitat hi ha de moviments d'un lloc a l'altre i a partir d'aquí, en funció dels viatgers, doncs, jo crec que hi ha Rodalies, que si Rodalies té capacitat suficient doncs, ha d'absorbir aquests moviments doncs, de més llarg recorregut i amb més volum de passatgers i crec que no caldria ara plantejar-se un tramvia. Crec que seria una inversió milionària, que confio més en una bona xarxa d'autobús i en reforçar les xarxes actuals d'autobús, si cal, i no plantejar una inversió milionària que segurament també tindria un resultat potser no gaire òptim. No?
Uh-huh.
Jo confio més en les línies d'autobús i en fer-ne més i fins i tot amb més destinacions diferents. I crec que pel volum que té actualment la comarca, crec que és més assumible aquest model.
Uh-huh. De fet, en canvi una mica de registre, et parlo com a alcalde, a Calafell es vol incorporar al sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona, un tema molt positiu.
Ja estem incorporats, o sigui, el que hem aprovat ara és que ja hi som incorporats. Llavors, ja, això és positiu perquè representa que estem enllaçats amb tota la xarxa de rodalies del Camp de Tarragona i amb tots els autobusos que hi ha al Camp de Tarragona o que com a mínim estan dintre de l'àrea metropolitana, no?, de Tarragona. Però sí que crec que el govern de la Generalitat està estudiant que aquesta ATM, que ara hi ha ATM Barcelona, ATM Tarragona, i bueno, una mica s'està plantejant per territoris, o s'ha plantejat històricament per territoris, sigui una ATM conjunta de tota Catalunya i després potser fins i tot conjunta de tot l'Estat. Això és el que ens va comentar el secretari de Mobilitat, el Manel Nadal, en una conversa que vam tenir precisament aquí a la comarca, i doncs sembla que tot va cap aquí i que no serà una fita doncs, que s'assoleixi a llarg termini, sinó que això va bastant a curt termini i és possible que l'any que ve ja sigui una realitat. Per tant, jo crec que és una notícia positiva.
Molt positiva, i més quan hi ha tants trajectes tant cap a Tarragona com cap a Barcelona, no? I penalitza aquestes franges, no?, que marquen per territoris, no?
Exacte. Jo crec que és millor que tinguem una mobilitat més gran, més àmplia, i d'aquesta manera tenim més llibertat per poder moure'ns i segur que tenim fins i tot unes tarifes doncs, que ens beneficien i no com ara, doncs, que per fer 20 quilòmetres pràcticament des de Barcelona a Gavà és una zona i des de Gavà cap a Sant Vicenç hi ha 4, no? I això és el que no té sentit.
No, la veritat és que no. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en Xarxa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Aquesta cançó acabada de sortir del forn, How You Are, de Leon Thomas, ens plantem a 11:15, flash informatiu, i seguim presentant Èxit, la Fira de les Professions de l'Alt Penedès.
Al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
La campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu tanca l'Alt Penedès amb gairebé un 50% menys d'hectàrees cremades que el 2024. La comarca ha viscut aquest estiu una campanya d'incendis relativament tranquil·la, tot i que hi ha hagut més incendis que l'any passat, segons els bombers. Aquests han cremat moltes menys hectàrees i han sigut menys perillosos. Segons el cap del Parc de Bombers de Vilafranca, Andreu Gasull, aquest any s'han cremat gairebé 3 hectàrees, mentre que l'any passat van cremar-se un total de 6. L'incendi més destacat va tenir lloc a inicis de juliol a la Serreta, entre Vilafranca i Olèrdola. Les 1,5 hectàrees cremades van obligar els bombers a desplaçar 16 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Tot i que no té relació amb el foc, els bombers també van estar treballant intensament durant la dana del passat 12 de juliol. En general, la valoració de la campanya és positiva, però des del cos creuen que cal estar preparats de cara al futur. La taxa de residus d'Olèrdola s'ajustarà per complir amb la normativa. La principal modificació que incorpora la proposta d'ordenances fiscals pel 2026 és l'ajustament de la taxa de residus. Tal com ha exposat la regidora d'Hisenda, Fina Mascaró, i el regidor de gestió de residus, Sergi Martínez, la normativa europea obliga els ajuntaments a que el rebut cobreixi el 100% del cost real de la recollida, el transport i el tractament de residus. La proposta que ha elaborat el govern municipal serà debatuda en el ple del proper dimarts 14 d'octubre i Fina Mascaró, en aquest sentit, ha lamentat que es va implantar el porta a porta sense cap estudi econòmic municipal que fixés els costos reals pel municipi. Per complir amb la normativa europea i d'acord amb els costos dels serveis que ha comunicat la Mancomunitat, s'ha hagut de fixar un augment de la taxa domèstica del 30% i de la comercial i industrial del 15%. El grup municipal d'Esquerra Republicana, CUNIT, ha presentat al ple del mes de setembre una moció en la qual demana un pla de xoc per combatre l'incivisme i la inseguretat que pateix el nucli antic del municipi. Els republicans asseguren que des de fa un temps el nucli antic pateix una creixent problemàtica relacionada amb actituds incíviques i una manca de seguretat que no només deterioren l'espai públic, sinó que també generen una sensació d'inseguretat entre el veïnat i els propietaris de comerços. En aquest sentit, citen comportaments com el consum d'alcohol a la via pública, el fet que hi hagi gossos de races potencialment perilloses que vagin deslligats o infants jugant a pilota en zones on no està permès. L'Ajuntament de Subirats ha obtingut la certificació SG City 5050, una acreditació internacional que avalua i reconeix els compromisos dels governs municipals amb la igualtat de gènere. Durant els propers 2 anys, el consistori impulsarà les accions recollides en el seu pla de compromís amb l'objectiu d'integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les polítiques públiques i dins la pròpia organització municipal. Es tracta del primer segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l'àmbit municipal.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Seguim quan passen 5 minuts de 11:15. Avui la Mercè ens proposa anar a la fira.
en aquest espai mensual sobre ocupació i formació. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
És una fira especial, no és una fira qualsevol.
No, és una gran fira, és un gran esdeveniment i per això avui dediquem aquest espai a parlar d'ell. És el segon any que tindrà lloc i està a tocar. Doncs ja la setmana vinent tindrem l'oportunitat d'anar al recinte firal i poder gaudir-ne. És un esdeveniment que compta amb l'impuls i l'organització de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la Cambra de Comerç de Barcelona, de l'Alt Penedès, això del Penedès, i la Fundació PINAE. I, bueno, a part d'altres col·laboradors, com són tots els agents educatius de Vilafranca i comarca i del col·lectiu empresarial del territori. Es tracta de la Fira Èxit, la Fira de les Professions de l'Alt Penedès.
En uns minuts us expliquem tots els ets i uts per gaudir i exprimar al màxim les possibilitats d'aquesta Fira Èxit. Abans, però, fem un cop d'ull a l'agenda formativa més enllà de la fira que esteu ofertant.
Sí. Bé, us parlaré molt ràpidament dels diferents blocs formatius que tenim al davant des del Servei d'Ocupació. El primer d'ells és el que tracta de la formació adreçada a l'ocupació, que són els certificats de professionalitat que cada any duem a terme, són una miqueta el nostre buc insígnia. I el primer d'ells és el programa CEFET, que ja coneixen els nostres oients, de gestió administrativa, que comença el mes de gener. Després tenim un de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, també començarà en el mes de gener. I el tercer d'ells és el d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que comença una miqueta més tard, en el mes de febrer. Les inscripcions per a aquests cursos, com per a la resta, ja es poden fer, tot i que encara l'aprovació del SOC no ens ha arribat, com sol passar. El segon bloc de formació fa referència a les sessions d'orientació que fem per a la millora de l'ocupabilitat dels nostres usuaris i usuàries. Són tallers setmanals que duem a terme els divendres durant 2 hores per al tractament de temes relacionats amb el mercat de treball i competències transversals necessàries. Són tallers que compaginem amb xerrades inspiradores d'empreses que ens informen sobre un sector professional, etc. Avui mateix tenim una sobre carnisseria i peixateria. Vale? Tenim al davant una formació a mida que tractarà aquests temes, per tant ja comencem amb aquesta xerrada. Com a sessions d'orientació tenim una el dia 17 que es diu Activa't i troba feina amb la CTT, i el dia 24 d'octubre, una que ens diu tot el que has de saber sobre nòmines i contractes. I, per últim, us parlo de tot un bloc, que és el que du a terme el Puntic Vilafranca Virtual per a la formació en tecnologies de la informació i la comunicació, que ofereix una oferta formativa força àmplia de cursos i càpsules formatives en diferents nivells per acabar el trimestre. Són les següents les que tenim ara per mes d'octubre. Una molt interessant, que es diu Creacions Audiovisuals, amb diferents programes, com l'InShot, el CapCut o el Canva, que comença el dia 9 d'octubre, aquesta mateixa setmana. Després, una altra, que es diu Avancem en Canva, el dia 21 d'octubre, per a la confecció de portafolis digitals, infografies, etc. I, per últim, una que és d'intel·ligència artificial per a la recerca de feina, que comença el dia 22 d'octubre i que duem a terme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
Per explicar en què consisteix Èxit, la Fira de les Professions de l'Alt Penedès, que tindrà lloc la setmana vinent, els dies 15 i 16 d'octubre, portes 3 convidades. Ens les presentes?
Exactament. Són la Montse Muñoz, que és tècnica del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca.
Hola, bon dia.
Benvinguda, Montse.
La Cristina Simón, que és representant de la Cambra de Comerç.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
I per últim, la Judit Soteres, que és representant de la Fundació PINAE.
Hola, bon dia a tothom.
Benvinguda. Comencem parlant amb totes tres i la pregunta serà la mateixa que comenci la Montse Muñoz, potser. Per què, en aquest cas, l'Ajuntament de Vilafranca aposta per organitzar una segona edició d'aquesta Fira Èxit, la Fira de les Professions de l'Alt Penedès?
Bé, sí, doncs la Fira Èxit neix en el marc de la taula de la formació professionalitzadora. Neix darrere d'un estudi que es va fer on es va detectar la necessitat d'unir el teixit empresarial i d'unir els centres formatius del territori. Per què? Perquè amb la nova llei d'FP aquesta connexió és necessària per facilitar la formació i l'aprenentatge de l'alumnat. Però no només és per unir els centres educatius que fan formació professional de cicles de grau mitjà i cicle de grau superior, sinó també per unir els centres formatius que fan formació contínua i formació ocupacional amb certificats professionals de nivell 1, 2 i 3. Des d'aquest punt de partida, i tenint en compte un dels reptes de l'equip de govern, que és reduir l'abandonament escolar, tenim les dues entitats que es van sumar al projecte, que són la Cambra de Comerç i PINAE, i aquesta fira doncs, ha vingut per quedar-se, per crear una fira peculiar al territori en matèria de formació i ocupació i per innovar cada edició, com és aquesta segona edició.
Cristina, la Cambra de Comerç fa costat a Èxit per segon any consecutiu. Satisfets amb l'experiència?
Sí, estem molt satisfets. La veritat és que el resultat de l'any passat va ser increïble i el treball en equip entre les diferents entitats també és molt, surt sempre molt bé. I bé, nosaltres des de la Cambra de Comerç estem molt implicats en tot el que té a veure tant amb l'ocupació i amb la formació, perquè creiem que van completament de la mà. Aleshores, el nostre paper és ser una mica connectors entre el món empresarial i el món formatiu, generant oportunitats que beneficin doncs, tant a les empreses com a les persones. A més, la Cambra de Barcelona, com a institució, tenim una àmplia experiència en l'organització de fires d'ocupació i també doncs, en les col·laboracions amb ajuntaments i entitats i serveis del territori per intentar donar resposta a les necessitats reals de les empreses i dels joves.
I Judit, en nom de la Fundació PINAE, perquè hi sou de nou.
Doncs a la Fundació PINAE, no? fer costat a les persones i en aquest cas als joves és part de la nostra missió i així s'inclou en el nostre pla estratègic. Des de PINAE volem generar un impacte positiu i real al territori i ens impliquem en iniciatives per a la reducció de l'abandonament escolar i també acompanyament de col·lectius amb risc, com és la Fira Èxit i també altres iniciatives que s'estan duent a terme en el territori, com el projecte Impulsa per alumnes de formació professional, que acaba d'iniciar-se aquí l'Alt Penedès, les pròpies beques per a joves universitaris, que enguany hem convocat, una Bienal d'Art Jove, que es diu LOPS, on tenim tres joves actualment en residència, i altres col·laboracions com són el Summit per Futurs Emprenedors, els Premis TEC i el TREC i el Bo Cultural Jove pels joves que fan 18 anys.
Montse, des del Servei d'Educació, què voleu oferir a aquests joves d'instituts, de centres de secundària de la comarca i també a aquelles persones que estiguin buscant feina que s'acostin a la fira?
Bé, aquest any, com l'any anterior, participen tots els centres formatius que imparteixen formació reglada, de cicles formatius, i centres que imparteixen formació ocupacional. Tenim 15 centres formatius i com a novetat participarà un centre que no és de la comarca, que és l'Andreu Nin, que és del Vendrell, i ens mostrarà dues especialitats formatives que nosaltres no tenim al nostre territori, que és el de transport i manteniment de vehicles, de grau mitjà i superior, i el d'emergències sanitàries, que és nou aquest any. A més, dir-vos que aquest centre imparteixen cursos d'especialització, és a dir, que les persones que estan treballant o que estan en un procés de canvi o de millora ocupacional poden fer aquesta formació, al igual que si fessin un CP de nivell 3 o un CP de nivell 2, d'acord? I què més poden trobar? Doncs poden trobar un espai exclusiu per l'orientació acadèmica i professional i orientació ocupacional, on tindrem tècnics de l'Ajuntament de Vilafranca, tècnics del Consell Comarcal i tècnics del SOC, que ens orientaran, ens informaran sobre temes acadèmics i sobre temes ocupacionals. L'objectiu és, si tenim dubtes, resoldre's allà mateix a la fira. I com per últim, comentar que també és una novetat, que hi haurà unes xerrades informatives adreçades a les famílies i al públic en general, però sobretot a les famílies que han de fer una tria educativa. Aquestes xerrades es faran el dia 15 a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, a les 17:15. La primera xerrada es farà a càrrec de la tècnica de l'Ajuntament, Núria Mallofré, i anirà sobre el tema de després de l'ESO què. I la següent xerrada, que es farà a continuació, anirà a càrrec de la professional i experta en educació, Alba Castellví, i respondrà doncs, a les preguntes de què hem de fer en la tria educativa dels nostres fills. El títol de la xerrada és Kit de supervivència per fer una tria educativa d'èxit. Aquesta inquietud que té totes les famílies, els pares, totes les mares, de poder acompanyar els seus fills i filles.
Judit, centrant-nos específicament en aquelles persones que estan a l'atur o que volen canviar de feina, què trobaran a la Fira Èxit?
Doncs volem que la Fira sigui una experiència per ells, una experiència 360 graus, ja sigui informativa com demostrativa, i que puguin fer la seva, el seu pas per la Fira molt vivencial. És una Fira enfocada a la formació i a les opcions laborals que hi conflueixen. I pels joves, a quin camí educatiu han d'escollir, i per la gent que es troba a l'atur o que vol simplement canviar el seu futur professional, doncs poder tenir les oportunitats i les opcions tant educatives com a les diferents empreses o sectors en què poden anar a confluir.
Quins sectors empresarials estaran representats i què hi trobarem en l'estand de cadascun d'ells?
Doncs hi ha tots els sectors a la Fira, i són presents tots els sectors, des d'agroalimentari, salut i atenció a les persones, serveis en empreses, noves tecnologies, transformació digital, energia i sostenibilitat, oci, benestar, químic... Hi ha molts sectors, pràcticament tots, inclòs també emergències i els cossos i forces de seguretat, no?, que desperten moltes emocions entre joves també, i els seus estants el que ens oferiran són les demostracions pràctiques i sobretot vivencials per poder, doncs, fer una tria a nivell de què vull estudiar, què puc fer, com els estants ens ensenyaran què poden fer si treballen la gent amb ells.
Per tant, hi haurà una part molt pràctica.
Molt pràctica.
I també hi haurà xerrades temàtiques, no? Quines se'ns pots avançar?
Exacte. Hi haurà un munt de coses. A la Fira passaran moltes coses, tant als espais interiors, a l'espai interior, com als espais, a l'espai exterior, com a el que és a l'auditori, que hem comentat que també hi hauria xerrades. Per les escoles, els alumnes, s'ha fet un treball previ amb unes fitxes didàctiques que s'han lliurat en els centres, i amb ells s'ha treballat previ a la Fira. Durant la Fira se'ls donarà una fitxa que ells podran fer un carnet d'explorador, no?, i explorar diferents... Se'ls fan unes preguntes perquè després, posterior a la Fira, ho puguin treballar a les aules. I en aquest espai, ho comento això perquè dintre de l'espai interior, just a la benvinguda, al costat de la benvinguda, hi ha l'espai xerrades, on s'oferirà per aquests alumnes que hi passin una xerrada a càrrec del despertador sobre la presa de decisions. És una xerrada que anirà en bucle, oferta a tots aquests grups d'alumnes que van venint, tant el dia 15 com en el dia 16. I a la tarda també s'oferiran xerrades a dintre, en aquest espai interior, sobre el tema dels cossos i dels Mossos d'Esquadra i els cossos de seguretat, quin és l'itinerari que s'ha de seguir o com poden accedir en aquest lloc, no? I també hi haurà una taula rodona, i a l'espai exterior també es faran xerrades, hi haurà vols amb drons, sobretot pel tema de vigilància de presa de dades agroalimentari i també per la vigilància de seguretat. Es faran xerrades sobre com doncs es fa aquest tipus de tasques. I tornem un momentet a l'espai interior, que cap al final de la Fira hi haurà un punt de trobada on també hi haurà una activitat dinamitzada per l'Associació NAR i vinculada amb explicar un projecte de regeneració marina del projecte del Biòtop, on portaran ulleres de realitat virtual, explicaran una miqueta què estan fent i quins estudis han fet les persones que hi treballen, i casualment, casualitats de la vida, coincideix amb una exposició vigent ara al fòrum, o sigui, una exposició immersiva sobre aquest projecte, o sigui que tot està una miqueta lligat entre si.
A la Fira Èxit també hi trobareu el Girafeina, que un any més Cristina lidera la Cambra de Comerç. És una de les activitats més destacades. Explica'ns En què consisteix? Com funciona?
Val, bueno, el Girafeina és una fira d'ocupació, la fira d'ocupació del Penedès en aquest cas, i és una de les nostres grans apostes com a Cambra de Comerç. És un espai que està pensat perquè el talent del territori pugui connectar amb el teixit empresarial. El funcionament és molt dinàmic, hi haurà una cinquantena d'empreses que estaran distribuïdes per l'espai, totes numeradetes amb la seva taula. Aquestes empreses doncs, porten diferents ofertes de feina. Aleshores, els usuaris o candidats i candidates doncs, podran fer en un sol dia moltes entrevistes amb empreses diferents i també per l'empresa és molt positiu perquè en una sola jornada doncs, pot veure molts perfils diferents.
Quin tipus d'empreses participaran al Girafeina i quantes ofertes creus que poden arribar a sumar entre totes?
Doncs mira, la tipologia d'empreses és molt diversa, perquè a part de que n'hi ha de tots els sectors, hi ha empreses grans, empreses més petites, familiars, ETTs, o sigui, hi ha una miqueta de tot, vale? Aleshores, l'any passat vam aconseguir que vinguessin 37 empreses i aquest any, de moment, ja en tenim 44. Esperem arribar a les 50... I més o menys les vacants, doncs jo crec que rondaran al voltant d'unes 400 o 500 vacants. I, bueno, doncs això, ja està.
I anem a la part pràctica. Si sóc empresa i m'interessa participar-hi, com ho haig de fer?
És molt senzill, tant per empresa com per usuari. Només han d'entrar a internet i a qualsevol buscador posen Girafeina Vilafranca. La primera opció que sortirà és la web de la Cambra de Comerç i allà mateix, en aquella web, teniu tota la informació i els dos botonets de si ets candidat i busques feina, t'inscrius, i si ets empresa i busques talent, t'inscrius. És molt fàcil.
Només cal omplir el formulari,
sí,
i queden inscrits.
Correcte. I també important comentar, si qualsevol persona o empresa té algun dubte o necessita suport o el que sigui, nosaltres des de la Cambra els podem ajudar en tot. Estem a la plaça de l'estació número 2, són uns baixos, allà al costat de l'estació de tren a Vilafranca, i si no, ens poden trucar per telèfon i els atendrem encantats.
Montse, hi ha un canvi i és que la fira es fa entre setmana. Si no recordo malament, l'any passat coincidia amb cap de setmana.
Sí, aquest any vam analitzar, després de finalitzar la fira l'any anterior, i vam arribar a la conclusió que el cap de setmana les famílies, es va fer amb aquest objectiu, tenen altres activitats, com són les activitats extraescolars, i no va haver-hi molta assistència tampoc del públic familiar ni del públic que està en procés de recerca de feina. Aleshores vam dir que estaria bé fer-ho doncs entre setmana, matí i tarda, i així es oferim aquest ventall d'horari perquè les famílies puguin assistir a les tardes. També comentar que aquesta fira no és només destinada al públic que està estudiant quart d'ESO o batxillerat, o cicle formatiu, que ha d'estudiar, triar una tria educativa en formació professional, sinó que també volem posar la importància que el públic que està en procés de recerca de feina i que vol millorar la seva ocupació ha d'entendre que la formació és al llarg de la vida. I és aquesta pedagogia que fem, no?, de que la formació no és en un moment vital de la vida, sinó que és al llarg de la vida. I més amb aquesta nova llei d'FP, que la formació contínua, la formació especialitzada, és al llarg de la vida.
Doncs desitgem que sigui un èxit, aquesta Fira Èxit. Gràcies per venir a presentar-la avui a Ràdio Vilafranca.
Gràcies.
Gràcies.
No hem acabat encara, perquè amb la Mercè ens agrada fer un cop d'ull algunes de les ofertes laborals que hi ha ara mateix al Penedès.
Sí, continuem parlant d'ofertes de treball, en aquest cas per ocupar 4 persones. Són ofertes que trobareu a xaloc.fundiva.cat. La primera d'elles és buscar una persona per treballar de netejadora d'habitacions i de servei d'esmorzar en un hotel rural de Vilafranca. Es tracta, com a tasca, realitzar el servei propi de les habitacions assignades de la casa i els espais exteriors i subministrar tot el que sigui necessari. Els requisits imprescindibles és tenir vehicle propi per desplaçar-se al lloc de treball i una experiència mínima de 6 mesos, dominar el castellà i el català també. S'ofereix un contracte fix discontinu de 20 hores setmanals aproximadament, de jornada de dimecres a diumenge, en un horari intensiu de matins. En segon lloc, tenim una altra oferta, que és de mosso o mossa empaquetadora, també per una empresa de Vilafranca, per fer tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies, en treballs de magatzem i en fàbrica, i es demana tenir capacitats físiques per al maneig propi de, per a aquestes càrregues. Es requereix tenir informàtica a nivell d'usuari i el carnet de carretó elevador, a més d'un nivell d'anglès bàsic. S'ofereix un contracte temporal de jornada completa amb un horari de 8:30 a 17 hores. Per últim, es busquen dos pastissers o pastisseres per a un obrador artesà d'aquí de Vilafranca per fer tasques relacionades amb l'elaboració de productes de pastisseria i confiteria, masses, combinació d'ingredients, banys, glacejats, coccions, etc. I es requereix tenir, es valorarà tenir formació relacionada, però sí un mínim d'experiència de 2 a 5 anys. I es requereix també tenir català i castellà. S'ofereix un contracte indefinit de 40 hores setmanals de dimarts a diumenge i la incorporació per als 3 llocs de treball és immediata.
Recorda'ns l'adreça on podem trobar aquestes ofertes, d'altres i ampliar-les.
Ampliar-la és a la pàgina web que es diu xaloc.diva.cat.
Moltes gràcies, Mercè. D'aquí un mes hi tornem.
Hi tornem.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
El Marc Pujol ens ha trobat una cançó que es diu exactament igual que aquesta Fira de les Professions del Penedès. Èxit a càrrec de Sheik. Que s'esgota és dibuixar la idea d'un gran dia i tot explota i tu saps que la vida és ara i avui. Doncs escolta l'èxit.